Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
A les 12 del migdia. Juliana Canet, molt bon dia.
Bon dia, Roger.
I bona hora. Marta Montaner, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com primavera, no? No teniu aquesta sensació de que se'ns ha regalat un dia de primavera?
Almenys
avui?
A Barcelona. És veritat que Catalunya és molt gran i potser ara mateix a Tremp s'estan cardant de fred.
Bueno, sí, probable.
Bueno, vull dir...
Em pensava que no podíem parlar del temps. Per no te'n recordes que van enviar com una circular de dir els locutors de Catalunya Ràdio no poden fer gaire referència al temps perquè el temps no és només el temps de Barcelona.
Però això ja he fet aquest comentari però... perquè dic, compensem. Perquè sí. Està fent una il·legalitat el Roger.
El Roger, això és falta greu, eh?
És que és veritat, perquè és molt centralista. No, perquè dius, quina calor! I està ara mateix el Josep. Allà, saps? A Pobla de Segur dient, hòstia, nano, a Pla de Sentirs...
Evidentment que allà farà molt més fred que a Barcelona, però en general és com que han pujat les temperatures, he sentit que, bueno, la previsió meteorològica fins al cap de setmana.
Roger, si m'ho preguntes, sí, estic suant.
Bueno, és clar, carda una calor de
bojos.
Una calor de bojos,
sí. I tu amb jersei, però bueno, cadascú...
No, i tèrmica sota, per això no el jersei.
I hi ha cantants que pengen vídeos a la neu, ben abrigats. Només ho deixo aquí, eh? Ho deixo aquí.
Doncs va, anem a sentir aquest fragment, perquè ja ha sortit l'avançament de la nova cançó de l'Aitana, que es diu Segundo Intento, i que podrem sentir complet avui a la nit, a les 12 en punt es publicarà. I sí, parla d'ell.
Pero te digo que no fue que lo hicieras, fue como lo hiciste, no fue que te fueras, fue como te fuiste, pero aún me duele porque te creí. Tanto prometiste en el segundo intento y te despediste en tan poco tiempo. Otra vez no vuelvas, ya te lo advertí.
Això ja no forma part de la cançó, eh?
Tot i que seria de sobte sorprenent.
Bueno, diries, quin
un
passatge,
sample,
quin passatge més estant.
Amb cinto
tensió. Molt Bad Bunny per part seva, no?
Què?
Vam poder veure aquest avançament de l'Aitana per TikTok i, com deies, Marta, la veiem a ella a la neu. Una mica com en el seu moment Rosalia, compartint un fragment de Hentai, aquella cançó amb la que va estrenar ella la seva era de Motomami, també a la neu. No dic que s'hagin copiat, eh? Però, bueno... Tot queda molt igual.
Referents.
Referents, efectivament. Jo crec que ella devia gravar el vídeo, l'Aitana, mentre estava a la neu amb la seva família i els seus amics aquest Nadal.
Pallars, no?
L'escapada de Cap d'Any.
I que, per cert, he vist quan costa cada peça de roba que porta. Ja ens val una milionada, la nena.
Porta molt caler sobre.
Va cara, porta molt caler, porta molt caler. Sobre l'avançament en si, dos apunts importantíssims. Per una banda sobre la lletra i per l'altra sobre la música. Cal analitzar, efectivament, el que ens està explicant l'Aitana en aquesta cançó, perquè la lletra no és en cap cas menor. Són poques línies el que hem pogut sentir, però ens diu tantes coses del to que tindrà la cançó i tantes coses sobre a qui anirà dedicada i quina història ens explicarà. Us llegeixo en català. Però et dic que... Dos punts. I aquí ja comença, realment, ella diu, et diré, i diu molt.
I dispara,
eh? Un punt 11 razones, eh? Vinga,
ella
a dir coses.
Ella sempre fa això, eh? Amb aquesta veu tan dolça i et fot uns rapapolvos
ella
que et queda sec.
De llistes.
De llistes.
I de maroteca.
Totalment. Ella no oblida. Ni perdona.
Bueno, sí que perdona, de vegades.
I sembla que se n'emparedeix, eh? Però et dic què, dos punts. No va ser que ho fessis, va ser com vas fer-ho. No va ser que marxessis, va ser com vas marxar, però encara em fa més mal perquè et vaig fer... però encara em fa mal perquè et vaig creure. Quan vas prometre el segon intent i et vas acomiadar amb tan poc temps. Una altra vegada no tornis, ja t'ho vaig advertir. Cançó claríssimament dedicada a Sebastián Yatra, el seu últim exnòvio oficial, amb qui va tornar, recordem-ho, ara farà ben bé un any, pels vols de febrer-març de l'any passat, i ho van deixar a principis d'agost de manera sobtada, just abans d'un viatge de nòvios que tenien planejat, i en una conversa de menys de mitja hora, on ell la va despatxar amb un pim-pam, que és el que diu l'Aitana, et vas acomiadar amb molt poc temps.
Que, per cert, El tema que aquesta cançó aniria dedicada en Yatra, ja ho vam plantejar aquí, que molta gent... És que ara tenim molts clubs de fans de l'Aitana en contra.
Sí, ja ho he vist, que...
Gent dient, no sou haters, sou fans. Dic, sí,
clar, que som fans.
És que som fans,
que ens estimem l'Aitana i ens fa patir, també.
Però clar... Hem de dir el que pensem.
I que ja sabíem que era una cançó dedicada al Yatra.
100%. El que passa és que en quin moment surt. És una mica, vull dir, és casualitat, digue-li tu, que es digui Segundo Intento i que també surtin certes fotos a una revista.
Clar, hi havia gent que deien aquestes crítiques que hi veiem a Twitter, no? Que venien a dir, què penseu, que la indústria discogràfica agafaran i aplaçaran el single i trauran el disc un altre dia i el videoclip que ja està gravat perquè no coincideixin les dues històries?
Es fa... tota l'estona.
Per estalviar polèmiques que puguin fer mal a l'artista, que és el protagonista de l'àlbum, jo penso que sí, es pot fer. Penso, però escolta'm, igual m'estic equivocant i des d'aquí obrim línies per si algú ens vol contradir.
Sí, sí,
i justament per protegir l'Aitana. I perquè la seva discogràfica, si realment a ella li ha d'afectar tant, que és el que sembla, que la protegeixin.
Ai, aquí l'important és què?
Deies, sí que ha perdonat l'Aitana en algun moment. Però amb aquesta cançó ens està dient per primera vegada que se'n penedeix d'haver perdonat. Una cosa que jo penso és que ella va escriure aquesta cançó mentre estava a Los Angeles, que va penjar unes fotos de L'estiu és blau, tot un recull de fotos on ens explicava que havia estat estudiant, que feia 2 hores de teràpia al dia, que feia 6 hores de gimnàs també diària.
Que vam tenir el debat de si era que estava estudiant o estava a l'estudi.
Va haver-hi dubte.
Clar, per una coma no sabíem exactament què ens estava dient l'Aitana.
Perquè deia mucho estudio i clar, com si
estigués d'estudiar
o està dintre l'estudi.
O està fotent colzes la tia a l'habitació.
És que les comes ho són tot, perquè no, coma, vinc... És molt diferent a no vinc.
Ui, et canvia la vida, això.
Et fa feliç o infeliç?
Hi ha gent que ho ha deixat per un error de coma.
Sí, tant. No has d'anar
gaire
lluny.
S'ha d'anar en compte,
sempre.
I a nosaltres ens va confondre. El que està clar és que estudi en va fer segur, estudi de gravació, perquè jo estic segura que va gravar aquesta cançó en aquell moment i que és una lletra que li va sortir just, doncs, recent deixada, amb tota la ràbia, amb tot el rancor. Una lletra molt personal, molt basada en la seva vida privada i plena d'odi, et diré. Després potser ens sorprèn amb la resta, però jo el que veig és un odi amagat entre línies bestial.
I també hi ha una promesa, no?
Sí.
Que és que no...
No tornarà a caure.
No tornarà a caure.
Que vol dir que no perdona.
No tornarà a caure amb ell o no tornarà a cometre aquest mateix error de donar una segona oportunitat?
Jo crec que
amb ell,
Jo crec que amb ell. És que això devia ser una carnisseria. Bé. Demà al matí, per cert, es publica una entrevista de l'Aitana a Andaya, els 40 principals. Evidentment, l'analitzarem amb lupa.
8:30 surt.
Sí, i jo en tinc ganes, perquè crec que podrem esbrinar alguna cosa més de la cançó. Crec que en parlarem una mica més de profunditat. No sé si tocant la seva vida personal, però espero que sí. I almenys de tota aquesta nova era, tota aquesta nova onada musical que ve ara en el món de l'Aitana.
Ja està gravada, l'entrevista?
Sí.
Està gravadíssima.
Devia gravar-la
fa
6 mesos.
I l'Aitana torna a tenir els cabells llarguíssims.
Extensió.
Deuen ser extensions, suposo.
Sí, crec que se'n van penedir, no, de tallar-se els cabells.
Ai, a ella li queda tot bé, què vols que et digui?
Tot. Per altra banda, pel que fa a l'àmbit purament musical sobre aquest avançament de Segundo Intento que hem pogut sentir, serà un hit, un tamacle espectacular. Ja sabeu que aquí és que som fans de l'Aitana en el terreny personal, però també musicalment. Jo, de vegades, entro a l'Spotify de l'Aitana i dic reproduir.
Sí.
Té autèntics tamacles.
Jo, mínim, 3 cops a la setmana
sí,
i no estic dient cap mentida,
No, a mi m'encanta. I jo, quan trobo una cançó, me la poso en bucle, vull dir que m'agrada molt de veritat i crec que sona superbé. Crec que sona molt diferent a moltes coses que s'estan fent ara mateix a l'Estat i crec que serà una cançó molt bona i, per tant, un gran disc. Per parlar-ne més, Roger.
Home, una persona que hi entén moltíssim, que és un gran productor, entre d'altres, de cançons com aquesta. Corazón latino, de sangre caliente
pegada a tu piel. Corazón... Al quart d'una del migdia, Catalunya Ràdio, saludem en Jordi Cubino. Cubino, bon dia.
Bon dia, com esteu, els tres?
Molt bé, i tu com estàs?
Ai, t'enyorem, Jordi.
Ai, jo vosaltres, que us estimo molt, ja ho sabeu.
Què estàs fent aquests dies?
Estic gravant moltes coses. Estic gravant, que és la meva feina habitual. Estic a l'estudi, he estat a Londres i després estic aquí. Estic gravant per 2 artistes, un d'allà i un d'aquí.
Un artista britànic i un artista català-espanyol, m'entenc?
Espanyol.
Un pop o alguna cosa pop estàs fent.
Bueno, ja ho veureu. Tot sortirà, ja ho veureu.
Els coneixem, aquests artistes, no? Vull dir, hem sentit cançons d'ells.
Bastant, els coneixeu bastant.
Perfecte, nervis. Bueno, és que en Cubino al final vas descobrint que està darrere de moltes cançons que són importants per tu, com aquest Corazón Latino, entre molts altres, i dius, a darrere sempre hi ha Cuqui,
però si ara l'apretéssim una mica més, algú li trauríem, eh, en Jordi?
D'aquests dos artistes?
Sí.
Tu com es contractes de que no pots dir amb qui estàs treballant i això, o és un tema més ètic que tu no vols dir?
De vegades hi ha per contracte, però altres vegades és un tema ètic, perquè també tractes a nivell personal. Has de comptar que quan treballem amb aquests artistes, treballes 3 setmanes, 1 mes amb ells, i és cada dia els veus, no? Aleshores agafes ja un tracte molt personal. No d'amistat, evidentment, perquè necessites més per això, però sí molt proper.
Clar, ara estava pensant que tu estàs molt vinculat al disc de la Marató. Fa uns quants anys, l'Aitana va cantar una cançó al disc de la Marató. No sé si vas coincidir amb ella.
Tinc força!
Exacte, pues
mira,
aquesta cançó.
T'explico. Va ser curiós. No vaig fer l'Aitana, però vaig produir el Sebastián Yatra.
Oh, yeah.
Sí, o sigui, imagina't, a l'altra banda.
I què tal en Sebastián, Jordi?
Ah, la meva experiència va ser molt bona. Vaig estar treballant amb ell 2 dies, més després vaig anar a rodar el clip amb ell, que vam rodar aquí a Barcelona, i, ostres, a mi em va caure superbé el Sebas. Penso que és molt bon artista, sobretot és molt, molt músic i molt bon compositor. Després, a nivell personal, no puc dir-ne més, perquè jo em centro en el que és la part purament professional. Mm. Però la meva experiència amb ell a nivell professional i humana, de relació productor-artista, molt bé.
És que la gent en parla molt bé. La gent
superbé.
Que ha coincidit al rodatge, sempre ho diem aquí.
Sí, sí, que és molt agradable i tot plegat.
Després, com a nòvio, bé, no t'hi vulguis trobar.
Aquesta gent que és tan maca amb tothom, després en lo personal, en el vincle més proper...
Quan arriben a casa, estan cansats ja. Perquè han tractat tan bé tothom...
Els
sergents
han estat
en una màscara. No, clar, és que se'ls acaba la bateria social.
Totalment, totalment. A veure, anem a posar...
Heu de contar una cosa, més a mal. Jo vaig conèixer el Sebas abans que ell conegués a l'Aitana, perquè casualment, i ho comentàveu abans en la vostra intervenció, clar, dèieu, i la companyia discogràfica no fa. És que no pot fer, perquè és la mateixa companyia. Universal és la qui porta Aitana i a Sebas. Es porta els dos. Llavors, clar, amb ells els hi va bé, aquesta espècie de compartició pública de la seva relació, perquè els hi suma pels dos artistes. Amb bé o en dolent, però els hi suma a nivell musical.
Total.
Bueno, és el que sempre hem dit, que clar, a nivell d'indústria i d'exposició... que ve per la discogràfica que se'n parli tant.
Exacte, vull dir que si la discogràfica pensa més en els calés, no?, i en l'oportunisme, que no pas tant en la salut de l'artista, això és una altra cosa.
Bueno, i que l'Aitana també és qui decideix ella escriure cançons totes sobre les seves històries d'amor, eh?, perquè ella també podria parlar sobre Sant Climent de Llobregat, m'entens? I parla tota l'estona sobre nòvios.
Cubiró, i pot ser que a nivell d'indústria, en algun despatx, s'agafi alguns artistes i se'ls hi proposi, no sé... coses de la seva vida personal que haurien d'explicar més o que haurien de potenciar perquè això anirà bé per la seva carrera? S'arriben a tenir aquestes converses?
En el cas de l'Aitana i el Sebas, no ho sé. Evidentment, no vull mullar amb això perquè no ho sé. Però sé casos anteriors, altres artistes, que sí que s'ha fet això. Durant molts anys s'ha fet. És una cosa usual, igual que passa en el món del cinema. A més, jo crec que l'Aitana... El que m'agrada de l'Aitana... L'Aitana és una noia que és molt estimada, molt criticada. Uh-huh. A mi, jo la defendré sempre per una cosa. L'Aitana és una noia que és molt eclèctica. Ha sabut lluitar perquè va canviant d'estil, però adaptant-se a tot el que són les modes que surten. I a més, que ara van rapidíssim les modes, no? Ara parlem del tema musical, eh? Per tant, tot el que ha fet durant la seva carrera amb el seu equip de compositors i productors està molt bé. I a més, ella porta la seva part de l'experiència personal, com en aquesta lletra, que jo crec, no ho sé, hauria de mirar-ho, però sembla ser que l'ha escrit ella, per lo que explica personalment, eh?
Jordi, puc fer una pregunta? Perquè ara que estaves traient el tema de com funciona la indústria musical, fa uns mesos, o diria que menys de mesos, potser un mes, quan va sortir la cançó d'en Sebastián Yatra amb l'Abad Gyal, que es diu 2AM, que s'amplejava una mica la cançó de la Dido, ens va sorprendre molt que aquests dos col·laboressin, perquè són d'estils completament diferents i ens semblava més aviat com una estratègia de la indústria, una estratègia potser de la discogràfica, que potser pensaven que tant a l'un com a l'altre els acabaria beneficiant fer aquesta col·labo. Això passa? Això passa? Cada
Això
vegada
passa.
La indústria asseu a dues persones, dos cantants en un despatx i diu, vosaltres dos hauríeu de fer alguna cosa junts.
Això passa per una cosa, perquè amplies mercats. És a dir, un artista agafa el públic objectiu de l'altre artista i a la inversa, no? I això és molt important, perquè obres mercat. Clar, en això sempre influeixen els artistes. Per exemple, tu tens un artista que està emergent i, per exemple, tens un superartista mundial. Evidentment, el superartista mundial el primer que preguntarà és què m'aporta fer un duet amb aquesta persona. Si no li aporta res a nivell d'ampliació de mercat o a nivell d'imatge o alguna cosa a nivell comercial, evidentment no ho farà. I això ho he viscut casos, eh? Casos he viscut a nivell personal que hem volgut fer duets de gent molt gorda amb gent més petita i el més important no ha volgut per una sèrie de raons que són lògiques. És que és així.
Doncs si a ell no li suma, potser diu, doncs a mi no m'interessa aquesta col·laboració. Va, sí. anem a posar aquest avançament de Segundo Intento, que és la cançó que l'Aitana publicarà aquesta nit a les 12. Tenim uns 20 segons i els analitzarem amb en Cubino. A veure, posem-la.
Pero te digo que no fue que lo hicieras, fue como lo hiciste. No fue que te fueras, fue como te fuiste. Pero aún me duele porque te creí. Tanto prometiste en el segundo intento y te despediste en tan poco.
El primer dubte, estem davant de la tornada, no? M'imagino, o és una estrofa, això?
Jo crec que això és l'estrofa.
Això és estrofa, eh?
Jo crec que sí, ara no ho sabria, però és que no tinc el context, ningú el té de moment, no, és que ningú. No es publiqui aquesta llit. Això està claríssim, no? Com ho veig? Ja a mi m'ha recordat una cosa, no us recorda res aquest arranjament de la base,
sí,
a vosaltres?
I no sé què dir, a mi aquest tiriri de fons m'encanta. Hi ha alguna cosa que em resulta familiar?
Jo us dic que em recorda a mi. Em recorda molt els arranjaments de The Weeknd.
S'assembla
molt.
S'assembla moltíssim.
Sí, sí. És un estil que a més, està portant molt ara, que és retrobar lo retro dels 80-90 i adaptar-lo amb les cançons d'ara. I fixa't, si poseu la base, torneu-la a posar, escoltem-la, i a veure, és
The
Weeknd total.
Des del principi, Maridí.
Pero te digo que no fue que lo hicieras, fue como lo hiciste. No fue que te fueras, fue como te fuiste. Pero aún me duele.
Estètica 80 és modernitzada, que Weeknd és veritat que ja fa un temps que està fent aquest tipus de so.
És 100% ell.
Però és que sí. Blinding Lights, jo recordo que això va sortir fa molts anys, que va ser el 2020, per tant, pandèmia, fa 5 anys, i recordo que al cap de 2 anys seguia la llista dels 100 més escoltats a Spotify.
I és encara ara sona fresc.
Sona fresc, no ha envellit gens.
És genial. Sí.
És una música, per tant, que fa uns quants anys que ja la coneixem, però segueix sent modern, no?, el que està fent l'Aitana.
Completament, completament. A més, ara mateix Espanya està molt polaritzada. I parlo d'Espanya, perquè Anglaterra, Alemanya i França no passa això, però aquí està molt polaritzat entre el reggaeton i la música més pop d'aquest estil. És a dir, hi ha una polarització brutal. I és el mateix públic. És curiós que el públic de l'Aitana després va a la discoteca i va a un tema de reggaeton de qualsevol dels artistes de reggaeton que ara estan en boga, no? Però és molt curiós. Jo, evidentment, com a artista, com a carrera d'artista, trobo que és molt encertat, perquè això és fer carrera d'artista. El reggaeton són temes sueltos d'un, dos dies, i si t'he visto no m'acuerdo, perquè és així, els artistes de reggaeton són això, excepte, evidentment, els grans artistes coneguts com Bad Bunny, que fan urbà, reggaeton, tot això, això és un altre tema. Però, diguéssim, el 90% són artistes de One Shot Wonder, que és una cançó d'èxit, però, en canvi, l'Aitana està fent carrera d'artista, que això és, per això m'agrada el que estan fent amb ella, tant Universal com els seus productors com ella. Per tant, completament respectable i molt positiu.
Tu, que t'agraden moltíssim les melodies i que sempre dius que la clau és tenir una bona melodia, és bona aquesta melodia que sentim? Jo potser la trobo un pèl plana.
El Roger ha dit que era fluixa, ja t'ho dic ara. Diu,
que repeteix
si això
molt...
és l'estrofa, tal, no m'agrada. Has dit això.
Si és la tornada,
no m'agrada.
Si és la tornada, la trobo una mica plana.
En canvi, jo em moro perquè surti i demà posar-la en bucle.
Sí, per això jo, quan m'heu preguntat si és la tornada, jo penso que és l'estrofa. Penso que és l'estrofa perquè les cançons de l'Aitana acostumen a explotar a les tornades. Jo calculo que és, no tinc a tota la cançó el context sencer per escoltar-ho, però jo crec que apostem un 80%, i ja ho veureu demà i ho direu al programa, si és l'estrofa o és la tornada. Però crec que és l'estrofa.
Perfecte, doncs a veure si és l'estrofa, i llavors el dubte de com serà la tornada, si serà molt diferent o no, que pel que dius tu, Cubino, ens té acostumats a tornades molt diferents que ens sorprenen normalment comparat amb l'estrofa. Amb Jordi Cubino, et veurem aviat a la tele o no?
No
m'ho puc creure!
S'ha penjat, no crec que ens hagi deixat així.
Ell mai ho faria.
M'encantaria que ho fes, també, perquè la manera de deixar-nos així, amb la incògnita...
Que volia saber per Eufòria, perquè...
És tan famós, ell.
A veure quan ho tornen a fer.
La persona més intel·ligent de Catalunya, no dic de broma, és un mestre i un geni.
És un gust escoltar-lo sempre.
Totalment, perquè t'ho explica molt bé i sap exactament com funciona la indústria musical. 5 minuts i arribem a 12:15 del migdia. Passem un moment per París. Aquestes últimes hores han coincidit dues persones que l'Aitana coneix molt bé, precisament, que són en Miguel Bernardó i Sebastián Yatra.
Potser s'han trobat al Marc Andreu.
Pot ser tocant l'acordió allà sobre el Sena. Tot això, no oblidem, mentre l'Aitana és a Miami, que hi va penjar una foto, que viatjava amb un gosset. És el... bueno, posar dintre la maleta i
seu,
que havien arribat
a la llavors. Ja no s'escapen. Perquè em sonen la sopa, aquell... Oi que sí que tenia sopa i l'altra.
Ella és de gossos grossos.
Sí.
Aquest és gosset és molt petit, però podés de ser mare, d'una amiga...
O també pot ser de vegades fas fotos random.
Sí,
es veus un gos mono i la penges i ja està.
Ah, d'una altra persona, aquest gos, no?
D'algú que està fent la cua.
En tot cas, ell és a Miami, no és a París, i el tema és que, mentrestant, els seus dos grans ex, per dir-ho així, han coincidit a la capital francesa. Tots dos ens ho han fet saber a través de les publicacions dels seus Instagrams. Una coincidència que, a veure, tampoc és tan estranya perquè aquests dies estem en plena Fashion Week de París, que va començar el dimarts-dimecres i s'allarga fins diumenge.
Estiguem pendents, eh?
Mm.
Perquè aquests són moments on sempre veiem una Rosalia, una Aitana l'any passat.
Uh-huh.
De fet, va ser quan vam veure la trobada entre Aitana i Julieta.
Ah, és veritat.
Vull dir
es
que
fan
poden
sopars,
passar
es
coses.
Fan festes, vull dir que hem d'estar pendents. Bé, en Miguel va publicar, em sembla que era ahir, una foto amb la Torre Eiffel de fons, i en Sebastián Yatra, una foto molt més cutre, des de la finestreta de l'avió, just arribant a l'aeroport.
Que netegi la càmera, eh?
És una foto horrible, que podria haver fet jo tranquil·lament.
La Rosalía també té sempre la càmera superbruta, i cada dia més.
Però ho fa ella i em dius que és modern, en canvi ho fa Yatra i és de deixat.
Sí. Bueno, jo la Rosalía, els últims posts que ha fet, a les últimes publicacions també pensava, reina, passa-li un drapet, perquè és que fa molt brut.
A partir d'una... Bueno, parlo per mi, jo no ho sé veure, que tinc l'objectiu brut.
Això passa com amb les ulleres, que de vegades les tens brutíssimes, però tu des de dins t'acostumes a la brutícia.
A la merda
jo
i
sempre
ja
el
no
porto brut, és increïble. Sí. Sembla que tingui un Nokia en comptes de l'iPhone que tinc, és al·lucinant.
A veure, detalls que hem pogut saber, per exemple, que en Bernardo ha estat un dels convidats de la desfilada de la col·lecció d'hivern de Louis Vuitton, i va penjar un story, i hi ha qui diu que ha anat acompanyat de la catalana Greta Fernández, amb qui tenen una molt bona relació. Jo us haig de dir que no he trobat cap foto ni res. Això ho diu la Cuore, i podria ser que l'hagués acompanyat com a amiga. Vaja.
Mira, aquest cap de setmana que potser veig la Greta Fernández, li preguntaré.
Què vol dir que potser veus la Greta Fernández?
Perquè aquest cap de setmana són els Feroz a Galícia.
Ah!
Els premis Feroz de cinema i de sèries, i anirem.
Tu i qui més?
El Marc Andreu, que no estarà a París tocant l'acordió.
Per tant, dilluns material dels Feroz.
Que bé.
Tu sense dormir. Tot
L'Anna Castillo hi serà, en principi.
L'Anna Castillo hi serà, efectivament.
I l'Iria del Río també té pinta que serà un dels grans noms del Feroz. Amb a mi, l'Iria, m'agrada molt el seu personatge a Los Años Nuevos. Pel que fa en Yatra, ha anat a veure futbol a París. Sí, perquè ahir penjava uns stories des de la graderia del Parc dels Prínceps veient el partit de Champions entre el PSG i el Manchester City. Per tant, va veure el partit que enfrontava Luis Enrique i Pep Guardiola. I que males notícies per Pep Guardiola, que va tornar a perdre 4-2 una altra vegada. Vull dir que hem tocat fons també a nivell esportiu. Per tant, en principi, en Miguel i en Sebastián, tot i ser a la mateixa ciutat, no haurien de coincidir.
A veure què fan Sebastián després que l'Aitana tregui la cançó de Segundo Intento. Perquè ell també té aquest llançament planejat i previst d'aquella cançó que diu no sé què de les papallones, que clarament, vaja, és que aquí vam fer 2-2 i ens va sumar 4, que era una cançó que anava dedicada a l'Aitana i que era com més aviat un tema romàntic.
Clar, jo crec que aquí hi ha un problema de tempos, que
total.
El Sebastián, com que ha anat, fa més anys que no treu música i per tant va com amb més delay i està publicant el disc de justament l'enamorament amb l'Aitana, no? Mm-hmm. I l'Aitana ja està al Segundo Intento.
Però que segons com pot semblar que en Sebastián contesti a la cançó de l'Aitana, depèn el que digui.
Tot i que jo crec que al disc de l'Aitana hi haurà cançons també d'enamorament amb el Sebastián, que tampoc no n'hem sentit moltíssimes, algunes sí, i crec que n'hi haurà.
Però hi ha una cosa que em fascina d'aquests tempos de la indústria musical, que és que l'Aitana, aquesta cançó, la de Segundo Intento, la va escriure com a mínim a l'estiu, agost, setembre, més o menys, no? Perquè és quan ho van deixar amb en Sebastián.
I ara prou ràpid, eh?
I en canvi, aquesta presumpta col·laboració amb la Julieta, que es va gravar potser fa un any i mig, no surt per enlloc.
I el videoclip, a ple de pols.
Està tot fet. I escolta,
riguin.
Fa dos anys que estic aquí asseguda i que l'espero.
Rigueu.
Jo ric molt.
Et segueixes mantenint.
Les ploralles acaben... Les rialles acaben amb ploralles.
Si et fas enrere, ho trobaré molt noble i em semblarà molt bé.
És que és veritat que la indústria va lenta, però vols dir que tant.
Com t'ho he de dir? A veure, una cosa, vosaltres es nota que no heu vist el documental de la Badia, el de la Joia, on
no
hi ha la Badia, el desquiciada, perquè se li retrassa el disc 2 anys, literalment. Hi ha coses, passen coses. I jo no descarto, i això és veritat, que no es publiqui, perquè jo també penso, bueno, poder al final ho han descartat. Però aquesta cançó no només està gravada, sinó que el videoclip està gravat, està i t'ho dic, com dic, Juliana Canet. Mm-hmm. Aquest videoclip existeix. Mm-hmm. Potser no està ni a muntatge, però es va gravar. Va haver-hi un rodatge on es va gravar el videoclip entre l'Aitana i la Julieta.
Bueno, parles de que potser podria haver estat descartada, que és una cosa que deu passar
o
a vegades.
Potser s'inclourà en aquest nou àlbum.
Ah, potser sí, que és
no
l'última
cançó
del disc.
Sí. No ho sé, però ja us he de dir que...
Bonus track.
Us he de dir que els fans de la Julieta m'odien a mort. Perquè diuen
per què?
Perquè diuen que li aixafo totes les coses bones que haurien de passar-li. Perquè jo ho anuncio i després mai passa. Sí, jo dic, la Julieta serà talonera, li xafo. La Julieta traurà una col·laboració amb l'Aitana, li xafo totalment.
Però en canvi amb la Muixca no et passa això.
Al revés.
Amb la Muixca ets la seva fada de la sort.
No sé, no sé, mira. Totalment.
Bé, passa un minut de 1:15. La música de Diego Ibáñez, el cantant de Carolina Durante i també el cunyat de la Rosalía, amb qui fa uns mesos van publicar aquesta cançó. Doncs bé, en Diego ha estat l'últim convidat de La Sotana, per sorpresa de molts.
Sí, perquè no ens quadrava un perfil com el seu, que ell és madrileny, madridista i cantant modernet, així, d'aquests que moltes vegades no entenem aquí el programa, allà compartint taula amb els sotaneros que el van collar bastant fort durant una hora sencera. Però us haig de dir que va ser un bon episodi i us reconec que en Diego em va caure genial.
A mi em sembla bé, perquè tan bé que ens cau la Pili, que a casa ens l'estimem com una germana més, a mi em passa molt que m'incomoda quan una parella em cau molt bé un i l'altre no, perquè penso, això vol dir que en el que em cau bé algú falla, hi ha grinyola alguna cosa. Per tant, contenta que ens
caigui
bé el Diego.
Però és veritat que les últimes entrevistes que havíem sentit de promo d'ell, per exemple, la Pija i la Kinky, pensàvem, hosti, aquest noi li falta un punt de ritme, no?
Però perquè
va ser molt dur amb ell.
Que li faltava sang a les venes. Potser també era un mal dia per ell.
O
no el coneixem
també
tant.
Depèn del podcast on vagis, perquè la Pija i la Kinky t'estan preguntant quina és la teva casa Silvanian preferida.
A vegades no et sents a gust a les entrevistes, és
ell va dir justament a l'entrevista de la Sotana que la Pija i la Kinky s'ho va passar molt bé.
Ah.
Per tant, en principi, còmode.
Estava còmode.
Potser estava massa còmode.
Us haig de dir que, a camp contrari, en territori hostil, en Diego va fer un bon paper.
Aviam.
I per què n'hem de parlar aquí, el que no surti, si La Sotana és un programa teòricament de futbol, és a dir, del Barça, és a dir, de Messi? Doncs perquè en Diego va citar la seva xicota en més d'una ocasió sense que ningú li preguntés pel tema.
Vas veure la final?
Sí.
Com ho vas passar? Jo a mi m'agrada molt...
Malament, eh? Pues clar que ho va passar malament.
Sí, sí.
Tremenda follada.
No, horroroso. Horroroso. Sí, porque estaba con mi chica, que es del Barça, y digo... Ah. Pero si no, habría quitado.
Ho vols estrenar, eh?
Tu ets de treure el partit, eh?
Si no t'agrada,
si no t'agrada, no el miro.
Efectivament. Love is in the air. A partir d'una pregunta tan informal de com va viure la final de la Supercopa amb aquella victòria tan claríssima i dolça del Barça al Madrid, és quan en Diego en revela com a mínim tres coses importantíssimes. La primera és que la Pili, la germana de la Rosalía, és la seva xica.
Ell sempre parla de xica, eh? Perquè la Pija i la Kinky, que parlava de que la seva nòvia vivia al bosc, també deia, mi xica viu al bosc.
És molt de roquer, eh? És molt de...
Mi xica. I molt de Madrid, eh?
També.
Sí. Perquè què dius? La meva nena.
La meva noia, ningú diu així,
mai
eh?
Ningú ha dit.
No. Mai ningú ho ha dit i espero que ningú ho faci.
Jo ara no mi niñito bonito ja us ho vaig dir, però nena no ho diu.
La meva nena, sí.
Nena.
Ah, bueno, algú sí.
Nena deu funcionar.
Però t'ho diuen a tu personalment.
Sí, no ho dius la meva nena, no. Perquè llavors sembla que diguis la meva filla.
Nena,
sí. Bé,
posa.
És problemàtic, això, aquí. Segona cosa important. Obviaré que en Roger ha dit això.
Perdoneu. Estic molt cansat, avui estic dia... a punt de fer 40 anys.
No,
això,
ja es nota, es nota. Bé, la segona cosa important és que la Pili és del Barça i veu els partits de futbol.
Bé,
ens agrada.
Devia ser ella qui li va dir la Rosalía, fem la samarreta de Motomami.
Sí, probablement, perquè sempre està a l'ombra de les seves decisions. I la tercera és que estan molt... però molt bé.
Ai.
Estan enamoradíssims.
Ai, que bé, mira.
Perquè els de la Sotana amb prou feina sabien que aquell noi granyut era el cunyat de la Rosalía. I potser a ell això el va fer sentir prou còmode com per anar-la citant al llarg de l'entrevista.
Yo ayer viendo el partido, con mi chica no podía entender que yo quisiese que perdiese el Barça. Y diciendo, pero vamos a ver, ¿cómo? Ya por una cuestión de intereses, de que el Madrid gane la Liga, deseo que pierda el Barça.
És que en Diego i la Pili són el Romeu i la Julieta contemporanis. Els separen els colors, però els uneixen la música i el futbol. I això és fantàstic. També. Alguna discussió deuen tenir, com això que estava dient justament en Diego, que la Pili no entenia que ell odiés el Barça. Però vaja, és que jo tampoc no entenc el Barça sense odiar el Madrid. Bé, coses personals. Atenció, que també van posar-se a parlar sobre la nostra llengua i la de la seva xica.
Mi chica es catalana.
Sí.
Vale, y... Bueno, y con su hijo habla en, habla en catalán. Uh-huh. Entonces, yo cuando... Bueno, no sé si... Bueno, en fin, da igual. Ellos hablan, hablan en catalán en casa. Y cuando hablábamos los tres, hay momentos donde se ponen a hablar catalán y lo hacen inconscientemente.
Me perdonarás lo que me persigo. Son 2 años ya. Tú ya tienes 10, los 11 están camino.
I així, de nou, com qui no vol la cosa, és com en Diego Ibáñez, cantant de Carolina Durante, ens acaba dibuixant una escena familiar amb la Pili i el seu fill de protagonistes, que el seu fill és el protagonista d'aquesta cançó. Mm-hmm. És en Genís, que ja deu tenir, segons els meus càlculs, uns 14 anys, adolescent total.
O 15, eh?
Potser 15 ja, eh? I aquí la Rosalia li va dedicar aquesta cançó del disc de Motomami. Mm-hmm. Doncs bé, ara sabem que la Pili i en Genís xerren en la seva llengua i que en Diego ja ho entén, però al principi li va costar, eh? I era d'aquells a qui els hi semblava una falta de respecte que no es canvi de llengua si un no l'entén. Wow.
Al final, els de, la gent de Madrid...
Però ha fet canvi de xip, ell. Gràcies a la seva xica i al seu fill ha anat canviant de mentalitat.
Tu a la teva xica l'estimes?
Mogolla.
Doncs aprèn català, tio.
Ja, estoy en ello,
És tan fàcil com això.
Estoy en ello.
Venga, però aprèn-lo de verdad.
I no digo hablar en castellà, no sé què, ni se m'ocurre.
Va, home.
Sí,
bueno, gràcies.
Hòstia, cualquier... Joder.
Has arrencat aplaudiments, tio.
I me entera de todo.
Molt bé, Diego, molt bé.
A veure si l'aprèn de veritat, no com el Rau Alejandro, que us recordo que estan amb la Rosalía també feia veure que sabia dir 4 paraules i no en sabia cap, i va fer aquell tuit dient t'estimo, que la intenció era bona, però va fotre la T, la E, l'apòstrof i el estimo.
I és més del que va fent, del que ha fet fins ara en Diego.
De moment, sí, l'estimo.
Bé, al seu favor ets dedica el 90% de les preguntes de l'entrevista. Van ser en català, l'entén perfectament, i això deu ser justament gràcies a la Pili, la Rosalía i aquesta família de motomamis fantàstiques. De nou, ens alimenten engrunes, però ens senten la mar de bé, eh?
Sí.
I així tenim en Diego, aprenent català per amor, tot i que encara hi ha alguna paraula de la nostra llengua que no acaba de controlar.
Contacte menys famós de la teva agenda.
Menys.
Rosalía.
Sí, és el que menys, segurament és el menys famós.
Menys és menys.
Ah, menys, joder, me cago en la puta. Ara...
Ahora has quedado como un flipado.
Ya me la habéis liado, tronco.
Sense necessitat.
Ya me la habéis liado.
Que no suda la polla, tu, rollo.
No había oído la N.
Molaria molt que fos realment a partir de Rosalía.
No me hagas el clip, es hijo.
No.
El clip sí que està fet i no sé què deu haver pensat la Rosalía d'aquest tall i d'aquesta intervenció, perquè clarament ha vist l'entrevista.
Sí, perquè és addicte al TikTok i ho té tot controlat. Et diré que jo al principi, just al primer instant on ell diu Rosalía, em pensava que era com un acudit i em semblava un acudit tan bo.
Sí, s'acabava, si ho deixava allà.
Ell és un geni, quin mestre.
Sí,
per mi era un acudit, no una pretensió.
Era gairebé ja el meme de
faig sortir la Rosalía aquí i ja està. Que li surti parlar d'aquests temes que ens interessen tant a nosaltres i a ells no. O sigui, ells en cap moment van repreguntar, van fer cap gest d'interessar-se per la seva vida personal.
Els de
sempre...
la sotana, dius.
Sí, els de la sotana, perquè ells sempre van una mica de... Fan aquest paper que el nostre programa és com de segona o tercera.
Feien el paper, però estic segur que tenien 1.000 preguntes sobre la família, sobre la Rosalía, i segur, jo crec que sí.
Doncs saps què hem fet?
Què?
Home, ja que tenim en Joel voltant sempre per aquí, perquè és col·laborador del Matí de Catalunya Ràdio, i és un dels membres de la sotana, hem decidit preguntar-li què tal va ser aquesta interacció amb Diego Ibáñez.
Què tal, amics del que no surti d'aquí? Em fa la sensació que el que us interessa bàsicament és la cosa rosa, la cosa groga, la cosa lila de la nòvia, del nano, que es veu que és la germana de la Rosalía. Lamento dir-vos que no ens ha interessat en cap moment aquesta faceta del personatge, no li vam preguntar. Sí que és veritat que aquesta noia va venir de públic, però no va acabar d'entrar a l'estudi, es va quedar com fora. I a mi em va semblar una noia maquíssima, molt normal, no va fer res raro, no... I el noi, bueno, simpàtic, madrilenyo, això sí, del Madrid, això sí, però va aguantar estoicament una tipada bastant forta que li vam fotre, va anar bastant bé, i crec que entre altres coses va anar bé perquè no li vam preguntar per la seva nòvia, no? Que és una cosa que nosaltres, francament, amb tot el respecte per la vostra feina, no ens interessava gens.
Ja.
Ja.
Gràcies, Joel, per aquest àudio.
on ens menysprea totalment.
I on ens dona una exclusiva, i és que la Pili va anar a aquell estudi on graven la Sotana, que és allà al Poble Nou.
Però no va entrar, eh? Es va quedar fora, no?
Es va quedar fora.
T'he de dir que jo vaig escriure al Roger, el Joel, quan vaig veure que hi anava el Diego a la Sotana, dient, pregunta, sisplau. Li vaig dir, pregunta-li si la Pili és independentista. I alguna borrada més li vaig dir, i després em va dir que no s'havia sentit prou còmode per preguntar-ho. I també em va dir que genuïnament ell no sabia que era el cunyat de la Rosalia quan el van convidar. Jo me'l crec.
Ell no.
Hi ha un tipus de gent que de veritat no li importen aquests temes. Per mi és impossible d'entendre, però hi ha una gent que de veritat...
La meva pregunta és per això. Els de la Sotana haurien portat en Diego si no fos el cunyat de la Rosalia?
No, perquè l'Andreu bé que ho sap.
L'Andreu ho sap, i en Manel també ho sap. I jo li he demanat a en Joel, que estava aquí fora fent un cafè, dic, que començareu a portar cantants.
Ja en duien,
Ara.
Una mosca...
Si estaven mínimament relacionats amb el Barça...
Futbol, sí. És una forofera del Barça. Bé, en tot cas, a mi m'ha encantat el que ha explicat.
Jo m'he passat molt bé, eh?
I trobo que és una bona entrevista, que hem pogut treure'n doncs, coses interessants. Bé, ara farem una pausa quan falten 4 minuts per 3 quarts d'una del migdia. Jaume Miranda, molt bon dia.
Molt bon dia, com esteu?
Bon dia, tu.
Tot bé, sí?
Sí, bé, mal dia avui, eh?
Sí?
Sí.
Mira que a mi m'ha semblat que era com primavera i que estava tothom content.
Amb una autoestima baixa de mirar tant Instagram. Hi ha gent molt guapa a Instagram.
No,
ara, avorrada.
Avui és un gran dia perquè vens a compensar tota la teva espanyolitat d'ahir.
Sí.
És que ara parlarem de dos temes apassionants, per una banda, Pilar Rahola, què està fent, i la seva casa de Cadaqués, que ara hi haurà uns quants canvis en aquella casa. I també tenim la Melero preocupada per una cosa que està passant en el poble de Cadaqués.
La Melero té una guita dins, que jo la vaig veient com fa el tot es mou, i veig que només pensa en una cosa.
No està per lo que ha d'estar.
No està
pensant en Cadaqués.
Qui sou vosaltres per dir que no està per lo que ha d'estar? La veig una professional.
És una gran professional.
Mira, ara mateix està entrevistant ara mateix la Candela per Cita Bestial.
Ah, molt bé.
I l'Aina, que és una de les participants en aquest programa sobre gossos, i diu, l'Aina es va enamorar de l'Obèlix, l'Etern Cadell.
Que
tu
mono.
Tu creus que ella està pensant en l'Etern Cadell, l'Obèlix? No, ella està pensant
que
aquest
estiu
ja no es podrà fer
una
gofa amb argolla.
La Melero és molt de gossos, eh?
Ets molt de gossos, la Melero?
Sí, en té un.
Ah, sí?
Però escolta, aquella entrevista, no te'n recordes que la Marina Romero, en un dels estius del Matí de Catalunya Ràdio, li va fer una d'aquelles entrevistes passejant el gos?
Sí.
Et diré una cosa, no hi ha res més professional que poder estar fent perfectament una entrevista com l'estarà fent segurament ara la Melero, i mentrestant per dintre estarà preocupada pel teu barboia. Si poder fer dues coses alhora.
Les dues coses treballen paral·lel al seu cervell.
Sí.
Ara tornem al meu sí que no.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa.
Miranda. A veure, 2 minuts per sobre 3 quarts d'una, hem d'abordar el tema de Pilar Rahola a Cadaqués, que és un tema pràcticament de país.
Sí, no fa falta que presenti a Pilar Rahola, periodista, escriptora, ets política i, si m'ho permeteu, una estrangera de Catalunya. Per mi, Paquita Salas de Catalunya, sincerament.
Està tenint últimament polèmiques de les grosses, amb tot el tema de Palestina. Està fent un paper complicadet.
Sí. Tema delicat, jo ara venc aquí a blanquejar-la, ja segur que a mi m'agraden aquest tipus de coses. Per què parlam precisament de Pilar Rahola? Perquè les nostres germanes Mamarazzis ahir van donar una exclusiva sobre ella en el seu podcast.
Pilar Rahola ha puesto a la venta su casoplón, un casoplón que tiene en Cadaqués.
Sí.
Flipa, ¿eh? Por 3.700.000 euros. Que explica... Te voy a preguntar una cosa. Nosotras, exactamente, ¿a qué cobramos la colaboración para no tener una propiedad de casi 4 millones de euros?
Bé. Pregunta totalment legítima, la que fa la Laura.
Perquè l'hagis heredat, la casa
pot
també.
No, és.
Ah, és. Ah.
Sí, no, perquè ella ve de família històrica molt important a nivell Catalunya. No?
Ella té, sí, clar, el Carles Rahola, i ella té tota una història vinculada amb tota la zona de la Costa Brava ja a nivell familiar, i per tant és una casa heretada. I jo, que m'he vist l'episodi del convidat a casa de Pilar Rahola aproximadament un miler de vegades...
Masterpiece.
Ja, per allà corrien també els seus pares, vull dir que era una casa familiar.
Sí, de fet és aquella mateixa casa, efectivament.
Sí, bé, potser igualment se'n podria haver comprat una altra, perquè aquesta tia ha fet molta moneda, però és heretada.
En qualsevol cas, no fa falta que diguem que és una casa evidentment de luxe, 575 metres quadrats de casa, rodejada d'un meravellós jardí, de 630 metres quadrats, que també inclou piscina per si li fa mandra creuar el carrer per anar a la platja, que està a un carrer literal.
Aquesta és la piscina on veiem aquells vídeos...
Mira, no me'n parlis. No me'n parlis perquè m'atega l'ull.
Crec que sí, va afectar molt, però és aquesta piscina, no?
És aquí on ella convidava els seus amics presumptament independentistes a riure-se'n de la gent que ha confiat en ells, efectivament.
I cantaven des de dintre la piscina.
Bé, ella i els seus amics independentistes fins ara podien gaudir també d'un aparcament de 4 cotxes
no
en aquesta casa.
No són independentistes, però vale.
Bé, això és un altre debat, que si vols un dia en parlarem. També hi ha 7 dormitoris, podem anar-hi quan vulguem, 5 lavabos i un ascensor intern. Idò bé, hem accedit a l'anunci i he quedat absolutament espantat amb les fotografies.
No! És que has de veure l'episodi del convidat perquè realment és esperpèntic tot.
He de dir que he vist tot l'episodi del convidat aquest matí i no llueix tant com la casa... O sigui, és terrible aquella casa, jo només puc dir...
És a dir, és un luxe que tu no et fas sentir bé, no t'agrada.
Jo com a titular només diré que si Nosferatu fos català viuria en aquella casa.
És una casa de terror?
És una casa de terror, absolutament.
No?
Sí, és una casa absolutament marró, tonalitat marró, no hi ha més tonalitats, d'acord?
Marta Riumbau, en contra.
Bueno, la mates. Ell es desperta allà un dia i la mates, et desmor d'un infart a l'instant.
Totalment. Mira, jo si voleu, pels nostres oients, vos venc a descriure una mica sa casa, ja que no la podeu veure, i és que el mobiliari és de l'època de Lluís Companys, literalment. Cortines espesses, canelobres, làmperes de vitralls, cofres, figures escultòriques... Gerros orientals...
Tot això igual s'ho enduen, no? Vull pensar, no ho deixes
no, no, allà. És que si no, no la vens, aquella casa.
Jo estic veient el Palau de la Bella i la Bèstia.
Sí,
és
possible.
Gent,
Mira, com hi volta l'armari parlarà.
Efectivament, sí, sí, sí. O sigui, és una casa que probablement és un antiquari i tu entres allà i probablement te venen un gremlin en oferta.
Escolta'm una cosa, el llibre de gustos és en blanc, com deia la meva àvia andalusa.
Mira, francament, jo continuaré amb el meu guió, perquè és que ben que dic-te més coses a veure què opines dels gustos de Pilar Rahola, perquè crec que els qüestionaràs. Ben que parlar-te de la cosa més terrorífica d'aquesta casa, que és l'habitació, que crec que és de Pilar Rahola. Com és aquella habitació? Hi ha un majestuós llit amb capçal i acabats encoixinats de color blanc.
Un llit que s'ha trencat en més d'una ocasió amb el seu marit Robert, amb qui es porten molts anys perquè ell explica que els homes de la seva edat no poden tolerar una dona amb tant èxit.
Efectivament.
Perquè tenen... Bueno, són fogosos.
Sí, hi ha molta passió, però per tant, el llit deu ser el més nou d'aquella casa.
Clar, probablement...
Renovant o reforçant, o ja ho dic a sota.
Pla renove.
Llueix d'època, aquest llit, perquè anem a pensar en un llit com així com a rococó, amb acabats daurats, en combinació...
Llueix Maria Antonieta, sí.
I capçal encoixinat.
Capçal encoixinat blanc. És a dir, és com una...
Llueix Maria Antonieta.
Per mi és una mescla exactament entre Mort de Dama i Scarface. Seria com el llit combinat entre els dos. Bé, efectivament, com jo també he fet aquest viatge temporal com vosaltres i aquesta habitació m'ha recordat que l'any 2011 Pilar Rahola va ensenyar en aquesta mateixa casa en el convidat a TV3 i amb el seu marit varen confessar les seves nits de passió en aquests llits.
Uf. És el que t'havia explicat, no? Es van conèixer horitzontalment.
Diguem-ho, clar, és que ens vam entendre sexualment.
Home, això també. Hem trencat algun llit, això també.
Perdona?
Hem trencat algun llit. Això també, sí, sí, sí. Això és verídic, eh? Això la família ho sap. Que he trencat diversos llits.
Heu trencat diversos llits?
Ell, sí. Ell.
Jo. Com a conseqüència de què?
No, res, de coses horitzontals. O sigui, coses molt normals.
Quants llits heu trencat?
Sembla que tres.
Està prou, aquest llit.
A mi, si me feis opinar, ara mateix, després d'escoltar això, 3,7 milions d'euros aquesta casa, tenint en compte que dins na Pilar Rahola ja ha romput 3 llits, m'apareix poc. O sigui, aquella casa hauria de ser ara mateix un museu.
Museu obert.
Però ella dirà que ella no els va trencar. Diu, ell.
Diu que ell és molt fogós i literalment l'acusa de tenir sobrepes. O sigui, és una gordofòbia insultant.
Sí, bastant bèstia.
És molt fort tot. Bé, voleu...
Pensava que era de l'energia, no del seu sobrepes.
Ella diu que és un mix de les dues coses.
Ell segueix defensant que és de fer coses horitzontals, que no és dormir.
I ella explica que ell havia tingut molt sobrepes. És que ho explica tal qual. És que...
Vinga, explica-ho, què diu?
No, ella diu, clar, és que ell tenia molt de sobrepes i per això trencava amb els llits. Com justificant de dir, no és només que tinguéssim molta passió, és veritat que potser si peses 15 quilos, el llit no el trenques. Però si sumava tot.
Ja. Bueno, clar, i el llit anava patint.
Bé, jo estic molt incòmode amb aquesta conversa.
Sí, crec que a tothom.
Si voleu, vos puc parlar una mica, també.
Era 2011, també. Es podia haver esborrat.
Eren altres temps.
Era, sí. I una altra Catalunya, també.
Hi havia l'Albert Om, que és garantida que això està bé, home.
Està molt bé, vos recomano repassar que està trascat, evidentment, aquest convidat és fascinant. Voleu que vos expliqui una mica l'actualitat de Pilar Rahola? He fet una mica d'investigació. Recordem que l'any 2021 va acabar la seva relació amb el programa Facts de TV3, on se va revelar que, per cert, cobrava 1.777 euros per intervenció televisiva.
Mira, com tu aquí, eh?
Sí, no me facis parlar. Actualment no té programa fix, en principi. És vera que de tant en quant apareix a Tot és mentira, bàsicament per blanquejar Israel i el seu genocidi.
Amb en Risto?
Sí.
Efectivament.
És que són molt amics amb el Risto. entrevista i, de fet, la Pilar Rahola va anar al casament de la Laura Escanes el 20 de maig del 2017 a Argentona, juntament amb altres persones il·lustres de Catalunya com Duran i Lleida.
I no era amiga de la Laura.
No, del tot.
I Dulceida, clar.
No les veurem al Barbocata.
Dulceida i Pilar Rahola van estar al mateix casament per aquest motiu.
Menjar, fent cua per ses croquetes
pels
juntes.
Pels mateixos canapés.
Aquella boda, és que un dia, per favor, fem un repàs del que va ser.
El 20 de maig d'aquest
any... I dels convidats que hi va haver.
Va guanyant amb el pas dels anys, no ho estic veient.
Farà 8 anys del casament aquest mes de maig.
Sí, però és que
fem-ho, de veritat, fem un repàs, tot i que la Laura ens ho perdonarà.
Sí, i jo en el moment ja ho vaig viure, perquè a més tot estava com molt... Era tot com molt clandestí, no es podia saber, estava tot molt blindat. I jo ja recordo aquell 20 de maig, que ja ho vaig viure amb una intensitat, anar buscant informació, cada cosa que es filtrava, cada cosa que... Tant de bo poder repetir aquell dia.
Va ser molt emocionant.
Jo pagaria per recuperar la revista, també.
Uf, uf! Si algú té la revista del casament de Laura Escanes i Risto Mejide, la portada Lola...
Estem disposats a pagar.
Però, no, no, entrem a la subhasta.
Totalment.
I pujarem fins al final.
Fins al final,
3,7 milions per aquella revista.
En mig minut, perquè no hi ha temps, quin era el tema que està preocupant a la Melero aquests dies?
Bàsicament, la Melero...
Però, perdona, llavors no sabem per què es ven la casa, la Pilar Rahola. Bueno, no sabem si va just a la Calais, si no li interessa ja tenir-la.
No ho sabem.
No ho sabem. A mi, igualment, ara el que me preocupa és que Elena García Melero està molt preocupada perquè penjava una fotografia l'altre dia a les xarxes davant d'un local tancat que no és altre que és mític Bar Boia de Cadaqués, recentment clausurat per la nova normativa de costa.
Jo una vegada me la vaig trobar ara mateix. Les dues prenen el nostre gin toniquet.
Bé, és que amb el tancament del Bar Boia se tanca la història plena de Cadaqués. És un local de 80 anys d'història on s'hi han assegut personalitats com Dalí, Duchamp, García Márquez, Pilar Rahola també, i García Melero. Ara mateix aquest local està tancat fins a nou avís, que no pareix que hi hagi avís.
Jo crec que se n'obrirà una altra, però, molt, no, molt però no dintre de la platja, que és on estava ara mateix, pràcticament. Ja. Et podies fer un gin tònic amb els peus a l'aigua i les coses canvien, també.
I tant que canvien. Jaume Miranda, que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies per deixar-me parlar de Pilar.
Visca Catalunya.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. 1, 2, 3. Que no surti d'aquí, la vida dels famosos a Catalunya Ràdio.
Mai més això.
No.
Agafar el mòbil d'un altre és un delicte, eh, més?
Sí,
un delicte.
Clar.
Que la Juliana m'ha agafat el mòbil per mirar una cosa.
És una extensió del teu cos, pràcticament,
totalment,
el mòbil.
És com si m'haguessis baixat els pantalons sense
permís. És que el Jaume m'ha preguntat qui era el meu ex i li volia ensenyar, però com que em té bloquejat tot arreu, només el segueix el Roger.
No. I nosaltres, com si fossis un addicte, no et deixem.
Jo t'ho filtro abans, si ho pots veure o no.
Clar.
Ui, no pots pas veure.
No, jo crec que no.
Hòstia, mare de Déu, el que està penjant aquest nano. Déu meu senyor. Nois, tornem demà a partir de les 12, Catalunya Ràdio.